Al matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
Les urgències pediàtriques del Taulí ja han trobat una ubicació definitiva després dels canvis viscuts arran de la pandèmia. D'estar enmig de les urgències d'adults abans de l'arribada del coronavirus, el servei es va traslladar a l'espai on hi havia les consultes externes de pediatria. Ara, però, s'ha tornat a traslladar amb la voluntat d'oferir el millor servei possible als infants, tot plegat en un moment en què les visites a aquest servei han caigut en picat. De tot plegat, parlem avui amb l'Adrià Renera, que és a pediatra d'urgències. Bon dia, Adrià.
Hola, Raquel, què tal? Bon dia.
A veure, primer de tot, explica'ns quina és la nova ubicació i també quines són les avantatges que ofereix.
Sí, bueno, com bé has dit, per posar una miqueta en context a la gent que ens està escoltant, com sabeu, molta de la gent que ens està escoltant ara mateix, sabrà que històricament les urgències pediàtriques del Taulí es trobaven en un espai just al mig de les urgències generals d'adults, i això va ser des de l'any 1997. I ara, tot just fa un any, arrel de l'esclat de la pandèmia, doncs vam haver de traslladar-nos d'aquell espai per cedir-lo als companys d'adults pel tema de la gran pressió assistencial de coronavirus en adults. Nosaltres ens vam traslladar a consultes externes de pediatria, que en aquell moment, donada la situació, doncs la majoria de visites no gens es van anul·lar i es van fer de manera telefònica, i vam trobar un petit espai allà per mantenir l'atenció al pacient pediàtric que necessités una visita d'urgència, que en aquell moment, com podeu imaginar, eren molt poquetes. Allà vam estar un parell de mesos, fins al maig aproximadament, que ens vam traslladar a l'actual hospital, bueno, l'antic hospital de dia de patologia d'adults, que diguéssim ha sigut l'embrió del que ara finalment són les urgències pediàtriques noves.
O sigui que arran d'aquesta necessitat, no?, que va sorgir, heu trobat doncs un espai que entenc que és molt millor, no?, per atendre doncs els infants.
Nosaltres la veritat és que estem molt contents, estem molt orgullosos, perquè ha sigut una feina tremenda de tots els companys que treballem a les urgències. Hem fet una feina llarga i dura amb un pla que va ser molt ambiciós, també amb el suport dels càrrecs no assistencials de la corporació i dels companys d'obres. Vam comunicar aquest hospital de dia de patologia d'adults antic amb l'actual unitat de curta estada d'urgències, i amb això hem aconseguit un espai d'aproximadament uns 400 metres quadrats, que és un 20% més del que teníem prepandèmia, diguéssim, per atendre i satisfer totes les necessitats del centre de Sabadell i Rodalies. Això ha fet millorar, evidentment, la comoditat del pacient, la seva intimitat, per suposat, i també el confort dels professionals, que a la fi també acaba repercutint en l'atenció del malalt, oi?
Suposo que també tornar doncs a estar dins de les urgències, no?, del servei d'urgències d'adult, però alhora separat, també us permet ser més eficients, no?
Perdona, Raquel, ara se m'ha tallat, no t'escolto molt bé.
Sí, hem de comunicar doncs que aquesta entrevista es fa en directe a la 94.6 a Ràdio Sabadell, i també s'emet doncs a través dels perfils d'Instagram del Parc Taulí de Ràdio Sabadell, perquè evidentment a causa de la Covid doncs no podem tenir gent a l'estudi, i això a vegades dificulta aquestes connexions, però comentàvem doncs això, que el fet de tornar doncs a estar dins de les urgències dels adults, però alhora també doncs a separat permet, suposo, optimitzar recursos i ser més eficients, però també doncs a tenir aquest marge, no?, aquesta distància.
Per suposat, era importantíssim trobar un espai bueno, segur, ben adaptat a les necessitats dels nens, un entorn també còmode per treballar tots els professionals que hi treballem. Penseu que som una plantilla molt gran, que allà hi passen molts treballadors cada dia i molts nens, i és importantíssim pues, trobar aquest espai que de moment esperem que sigui un espai que ens duri molt, però no ho sabem encara. I bueno, estem molt contents, sobretot, uh-huh. bueno, vam fer molt èmfasi en el moment en el que vam preparar aquest pla, vam fer molt èmfasi en fer un parell, bueno, un tema molt important, que eren dos circuits ben diferenciats de pacients pediàtrics amb patologia infecciosa i no infecciosa, que això és un tema molt important pel tema de la pandèmia, evidentment, perquè ens permet separar els pacients, aquells que venen a urgències per un quadre traumatisme, patologia psiquiàtrica o altres temes. Aquests dos circuits pues, ens permet estar en el màxim, diguéssim, que més podem incidir que hi hagi un contagi entre els pacients, no?
Doncs en aquest sentit també hem de reivindicar que sou dels primers hospitals, no?, que doteu de les urgències amb dos circuits, dues sales d'espera, i suposo que això també pot superar doncs, avantatges un cop es superi la pandèmia, entenc.
Les coses bones que ha tingut aquest trasbals, no?, de sortir tants llocs dels llocs disponibles per les urgències pediàtriques, doncs ha sigut que al final hem pogut fer aquest pla. Ja he comentat abans que era un pla ambiciós. Crec que no, sobre el meu coneixement, no hi ha gaires hospitals del nostre entorn que tinguin aquests dos circuits tan ben diferenciats d'atenció al pacient amb patologia infecciosa i no infecciosa, el que he dit, que permeti minimitzar el risc de transmissió. Tots els boxos són individuals. Tenim dues sales d'esperes individuals també. Llavors, bueno, això és, crec que és un punt molt a favor. Jo crec que ara mateix podem dir que acudir a les urgències pediàtriques doncs, és segur en aquest sentit. Això ens servirà també per un futur. Quan acabi la pandèmia, clar, com sabeu, el gruix de visites en pediatria són els virus, doncs també ens permetrà poder evitar pues, la transmissió d'altres virus quan no existeix el Covid, que espero que no trigui gaire, i evitar pues, això, infeccions que es puguin transmetre en el propi hospital, no?
Uh-huh. Com comentaves, doncs ara disposeu de més boxos individuals, no? També d'atenció al malalt crític, mentre que abans només en tenia un. Això us pot ajudar doncs, a atendre amb més pacients, amb més comoditat. Abans parlaves de xifres. Per fer-nos una idea, també explica'ns quants professionals, no?, treballeu a diari en aquest servei i quants pacients podeu arribar a atendre.
Sí, nosaltres, l'estaf d'urgències de pediatres adjunts d'urgències, som quatre pediatres adjuntes, entre les que estic jo. Som quatre pediatres relativament joves, jo crec que em puc dir jove encara, però bueno, tenim experiència en atenció del malalt que acuta urgències i del malalt crític. Tres de nosaltres ens hem format aquí al Taulí i una altra de les adjuntes s'ha format a l'Hospital Vall d'Hebron, que és un altre gran hospital. També tres de nosaltres fem guàrdies i treballem a la UCI pediàtrica i a la UCI neonatal, i dos de nosaltres doncs, treballem també fent guàrdies al recent estrenat semaeri pediàtric i neonatal que tenim al Taulí. No? Ja veus, bueno, imagineu-vos que doncs, som gent que, malgrat la nostra joventut, doncs, som metgesses molt formades i que tenim molta sensibilitat pel pacient pediàtric. Uh-huh. També disposem d'un equip d'infermeria d'aproximadament una vintena d'infermeres que treballen en torns de 3 al matí, 3 a la tarda i 2 a la nit, i auxiliars, que són un al matí, 2 a la tarda i un a la nit. Són també un equip amb molta experiència i un gran tracte humà cap al pacient pediàtric. I per l'altra banda, doncs, tots els residents que roten amb nosaltres, els residents de primer any, els residents de quart any, fan una feina pues, esplèndida, no? I que passen gran part de la seva formació al servei d'urgències en tot moment supervisats pels adjunts, no? I per suposat doncs, el suport de la resta d'especialistes, els traumatòlegs, els cirurgians pediàtrics, els psiquiatres, que quan necessitem el seu suport pues, sempre estan disposats a venir a valorar el pacient.
I quants pacients? Havíem dit també doncs, aquesta pregunta, no? De quants pacients doncs, ara mateix també ateneu des, de, des d'aquest servei i també, no sé si creieu que el confinament doncs, ha tingut alguna cosa a veure, no? Ara ens explicaràs i ens donaràs xifres del nombre d'atesos, però no sé si també heu notat un descens arran de la pandèmia.
Sí, mira, abans de tot dir que a diferència de, d'altres hospitals i dels centres de salut, nosaltres visitem a tots els menors de 18 anys al nostre hospital, entren per pediatria. El gruix de visites en pediatria, ja us he comentat, que són les infeccions. És veritat que hi ha hagut, poguéssim dir, des de l'inici de la pandèmia, tres fases. La primera és els primers mesos de confinament, entre el març, abril, no? Aquests mesos de confinament estricte, en el que us he dit abans que estàvem a les consultes externes, les visites totals durant aquests mesos eren pràcticament testimonials, eren unes 8-10 visites al dia com a molt. Després hi ha hagut una segona fase amb la relaxació de mesures de l'estiu cap aquí, en la que aproximadament el total de visites era el 40-50% aproximadament del nostre total habitual en una situació normal. I una tercera fase en la que estem entrant ara des de fa aproximadament un mes, en la que sí que estem veient que les visites s'estan accelerant, estan augmentant. Ara estem aproximadament en un 80% del total de visites que realitzem en una època normal. Estem parlant de que en una normalitat passen per urgències pediàtriques uns 100 nens diaris. Tenim unes 36.000 visites anuals, que són uns 100 nens diaris de mitja. És veritat que els caps de setmana augmenten les visites pel tema que els caps estan tancats. I bueno, això més o menys són una de cada quatre persones que entren a l'hospital, a urgències de l'hospital, són nens. O sigui, és un 25%.
I quan parlaves d'aquest descens, no? En aquesta segona onada, en aquest descens d'entre un 40 i un 50%, quines eren les causes, probablement?
És curiós, perquè hem vist una davallada tremenda en les visites per infeccions durant aquest hivern. No ens ho esperàvem, ens ho estaven dient d'altres països, que l'hivern els arriba abans, no? I ens avisaven que no hi havia hagut pràcticament cap infecció. Nosaltres, doncs, com he dit, les infeccions víriques, respiratòries, gastrointestinals, són les més freqüents en quant a visites a urgències. Aquest any ha sigut absolutament diferent. No hem tingut, crec, un cas només de bronquiolitis per virus respiratori sincitial, i normalment pues, tenim moltíssims. I durant aquests mesos de confinament, pràcticament les visites s'han limitat a patologia traumatològica, cops, contusions, ferides i, desgraciadament, també patologies relacionades amb la salut mental.
Ara en parlarem d'aquests problemes relacionats amb la salut mental i d'aquestes altres afectacions, però no sé si potser també doncs, a l'ús de mascareta, no? A tots els hàbits que hem incorporat com la higiene de mans també han tingut molt a veure en aquest descens, llavors.
Per suposat, segurament. L'ús de la mascareta ha sigut primordial per evitar la transmissió dels virus respiratoris que pateixen els nens durant l'hivern i també, pues, clar, el poc contacte interpersonal, no? Amb l'inici pues, no hi havia classes, els nens no estaven junts, no es contagiaven en les escoles i en les guarderies i evidentment pues, el virus no es transmet d'aquesta forma.
Parlem d'aquests casos, no? Que us arriben de pacients amb problemes de salut mental. No sé si són ja declarats o són debutants i una mica doncs, com ha canviat també doncs, aquest perfil.
Hi ha de tot. Evidentment, la majoria són pacients que ja estan en un seguiment amb els companys del Centre de Salut Mental Infantil Juvenil, però també hem estat veient que en els últims mesos doncs, estan venint nens sense patologia psiquiàtrica prèvia, trastorns psiquiàtrics, diguéssim, no? Relacionats amb la salut mental. Crec que ho vau parlar la setmana passada amb el doctor Palau. Han augmentat de manera importantíssima. També en adults, evidentment, però també en menors, que no són menys, no? Que els adults i ells també han patit totes les conseqüències d'aquesta pandèmia, d'aquest confinament. Jo sempre he dit que els menors pues, són molt més resilients, s'adapten molt més que els adults a les situacions, però és veritat que potser ara estem en un moment que està sortint tot, no? I els que tenim avis i àvies vius que han viscut una guerra, no? Pues sempre ens diran que la postguerra a vegades és pitjor que la guerra, no? Llavors jo crec que estem entrant en aquesta postguerra entre cometes, en la que, bueno, pues hem d'intentar vigilar i posar tots els esforços per evitar conseqüències més dures, no? Perquè ja us dic que l'augment de visites a urgències per patologia psiquiàtrica pues és, ara mateix és molt alt, no et podria dir un percentatge, però potser estem entre un 10-20% de totes les visites són per les relacionades amb salut mental.
Uh-huh. Entenc que se'ls fa una primera atenció, no? I que després suposo que depenent de l'afectació es fa la derivació, no? O als centres d'atenció primària o als serveis de salut mental que hi ha al Parc Taulí.
Efectivament, sí. Nosaltres, com he dit abans, visitem qualsevol pacient menor de 18 anys. La visita inicial, l'entrada, la fa el pediatre d'aquesta urgència. Allà es fa una primera valoració, com en qualsevol altra patologia. I si creiem que requereix una visita urgent pel psiquiatre, doncs avisa el psiquiatre de guàrdia i ell és el que valora el risc i el que fa pues, una vinculació amb el servei de psiquiatria que tenim aquí, que és molt potent, uh-huh. o si valora s'ha de fer un ingrés o algun altre tema, però sí.
Que recomanem també doncs, als nostres oients, si volen doncs, tenir més informació sobre aquest tema, sobre els problemes de salut mental en els infants i en els joves, també doncs, vam fer l'entrevista la setmana passada amb el doctor Diego Palau. Parlem també d'aquestes altres patologies o lesions, no?, que han augmentat en els últims casos. Quin és el motiu, no?, d'aquest repunt també dels casos?
Pues no t'ho sabria dir, la veritat, no tinc resposta per contestar-te. Aviam, la patologia traumatològica en nens també és molt freqüent ja de per si, vull dir, no és que hi hagi augmentat respecte a prepandèmia, però sí que com que han disminuït la resta de consultes, doncs ara diguéssim que el gruix en comptes de les infeccions són més la patologia traumàtica. No et sé dir, jo crec que és més o menys, estem parlant en els mateixos números que prepandèmia.
Uh-huh. Però us preocupa també un possible repunt dels casos de maltractament?
Sí, bueno, això és una cosa que està ja molt estudiada, hi ha molts estudis i molts articles publicats, no tant en la pandèmia Covid, perquè encara no ha donat temps a veure exactament les conseqüències que està tinguent, però sí que hi ha molts estudis i articles publicats d'altres catàstrofes naturals o guerres en les que s'observa clarament un augment de casos de maltractament i violència intrafamiliar espectacular. Tampoc vull cridar al mal temps ni ser alarmista, però és veritat que també hem tingut desgraciadament casos d'aquest tipus, algo més que prèviament en les nostres urgències.
Mm-hmm. Quan dius una mica més, no sé si teniu xifres o un tant per cent.
No et puc dir, Raquel, no et puc dir, però sí que crida l'atenció que estem veient més casos de maltractament intrafamiliar que abans.
I vosaltres, que treballeu a primera línia i detecteu doncs, aquests casos, què és el que està fallant, també, com a societat, no?, perquè passi això?
Pues sí, està fallant, probablement estiguin fallant moltes coses que ja fallaven abans i que ara s'han posat de manifest amb un tancament pues estricta que ha fet que passin moltes hores juntes famílies amb molts problemes, amb homes maltractadors, amb les seves dones a casa, i evidentment el fet d'haver-se confinat i d'haver passat tant de temps junts pues, facilita que els maltractadors puguin fer tot el que fan sense tantes conseqüències, diguéssim, com en una situació normal, no?
Quin és el protocol també que teniu doncs, al Parc Taulí quan detecteu un d'aquests casos?
Sí, nosaltres treballem molt amb treball social, que ens donen un recolzament pràcticament les 24 hores del dia. Fem una valoració inicial al servei d'urgències del risc del nen. Primer fem una entrevista amb el nen a soles, si és que ve a soles, que a vegades passa en adolescents. Fem l'entrevista amb el nen, valorem el risc, veiem exactament què és el que ha passat, després parlem amb els pares, i l'important d'aquests casos és garantir la protecció del menor, no? És a dir, si el maltractador o programa maltractador està a domicili o pot estar a domicili, aquest nen és evident que no pot marxar a domicili. Llavors el que fem és activar la DGAIA, i la DGAIA activa un equip de valoració urgent, que és l'AVAMI, que està de guàrdia 24 hores a tota Catalunya, que es trasllada a l'hospital que sigui, en aquest cas al Taulí, per fer una valoració in situ del risc, i si ells consideren que s'ha de fer una retirada de custòdia perquè el nen no té una protecció enfront al maltractador, doncs es fa una retirada i va a un centre.
Quin és el paper també dels pediatres, no?, durant de tota aquesta pandèmia? Com us heu adaptat, doncs, al context actual, no?, i a tot això que estem parlant ara mateix?
Doncs sí, bueno, ens vam haver de reinventar totalment, adaptar. Com he dit abans, doncs, en el tema estructural ens vam haver de traslladar perquè els adults poguessin tenir més espai, no?, a les seves urgències per visitar els pacients amb Covid. També es van anul·lar les visites programades no urgents a consultes externes i es van fer de manera telefònica. I després, en el que respecta a l'assistència, doncs, bueno, molts de nosaltres vam haver de desempolsar els llibres de medicina de la carrera d'adults i aprendre pues moltes coses noves d'adults, perquè vam haver d'anar a ajudar a les unitats Covid, que en aquell moment estaven absolutament col·lapsades, i això ho van fer pràcticament tots els pediatres adjunts i residents, i depenent del perfil de nosaltres, pues alguns anàvem a les UCIs o a les unitats de semicrítics i altres pues van anar a les plantes de Covid.
Uh-huh. I ara, com preveieu, doncs, el futur, no? No sé si creieu que mica en mica anireu recuperant les xifres d'urgències pediàtriques habituals, o potser creieu que la ciutadania també, doncs, amb aquest canvi d'hàbits, no?, també, doncs, els adaptarà ja per sempre i potser vindrà menys a l'hospital.
Jo crec que l'home cau dues vegades la mateixa pedra. Penso que bueno, continuarem. Ara estem veient aquest últim mes, no?, pues el que comentàvem, aquesta recuperació de visites. Estem en un 80% aproximadament, la cosa sembla que es va recuperant. A nosaltres, pues evidentment, ens agrada treballar, no volem que els nens es posin malalts, però bueno, això no ho podem evitar. Però quan ens agrada treballar i que considerem que tenen un molt bon hospital a Sabadell, no?, on hi ha molta gent que està preparada per atendre aquests pacients, hi ha una UCI pediàtrica, hi ha una UCI neonatal, hi ha molts bons recursos humans, pensem que tot tornarà a la normalitat quan passi tot això i tornarem a les visites habituals.
I per acabar, explica'ns també l'estat d'ànim, no?, entre els professionals d'aquest servei d'urgències pediàtriques.
Doncs et diria una mica bipolar.
La societat, jo crec.
Sí, sí, és una situació difícil per tots, hem passat uns moments molt durs, després d'haver hagut de treballar amb els adults, ens va trasbalsar molt, ens va afectar mentalment com a tots, haver-nos de modificar les nostres diguéssim, la nostra manera de treballar, no?, amb nens. Nosaltres mai havíem treballat amb adults, i això, pues, bueno, els primers mesos van ser difícils. Ara estem en una etapa de canvi, estem en una etapa d'il·lusió amb aquesta nova urgències pediàtriques, no?, amb aquest nou projecte, i estem contents, estem començant una nova etapa, diguéssim.
Doncs esperem que continuï, doncs, aquest optimisme en aquesta nova etapa quan tornem a parlar. Que vagi molt bé, Adrià Ranera, pediatra del Servei d'Urgències, i una abraçada a tot l'equip que forma part. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt, moltes gràcies, Raquel, que vagi molt bé. Bona.